Aquest dimarts, el primer segon, hem preparat un darrer programa de l'any farcit de contingut nadalenc. Farem un repàs de les activitats de Nadal que es faran aquests dies a la ciutat. Sortirem, a més, a comprar el mercat de Santa Eulàlia per saber què es compra més aquests dies pels àpats de Nadal i a quins preus està la cistella de la compra. També parlarem amb la Creu Roja de la ciutat per veure com va aquest any la campanya de recollida de joguines. I finalitzarem el programa parlant dels pastorets, d'aquesta tradicional representació que passa de generació en generació i que està a punt ja de fer 100 anys aquí a l'Hospitalet. Així que comencem. Benvinguts al primer segon. Comencem el programa d'aquest dimarts amb un clàssic dels Nadals. Parlem de la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja de l'Hospitalet, que l'edició de l'any passat ja va arribar a uns 450 infants. Són els voluntaris de la Creu Roja, els ajudants, els que ajuden els Reis d'Orient perquè cap nen, cap infant de la ciutat es quedi sense joguines aquest Nadal. Avui, per parlar-ne d'aquesta qüestió, ens acompanya el president de la Creu Roja de l'Hospitalet, que és el Jesús Solores. Jesús, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Benvingut.
Hola, bona tarda. Gràcies.
Escolta'm una cosa. Tenim encara temps, eh? Fins a... Em deies, ara quadrem una miqueta les dates, però la data oficial seria el 29, el dia 29 de desembre, per poder portar aquestes joguines. Ara explicarem quines, a on, per què, com. Però és el dia 29, una miqueta la data que teniu vosaltres fixada, no? Perquè la gent pugui arribar-s'hi a deixar les joguines.
El dia 29-30 és la, bueno, el moment que farem l'entrega de joguines als nens. I després també els més rezagats, després fins al dia 3, recollint també no solament a la gent, sinó també els veterans de l'hospi que fan el dia 3, i a partir del 3 els rezagats, però el gros fonamental serà el 29-30.
Val, perquè el dia 3 sí que heu preparat un acte, crec que és a l'estadi... La feixa llarga, no? Al camp de l'Hospitalet. Allà ja es farà un partit no? benèfic i allà hi ha la possibilitat també d'anar, d'assistir-hi, de col·laborar i de portar una joguina per vosaltres.
Sí. L'altre dia van recollir també a l'hospi, además, bastants joguines. I bueno, estem recollint en molts llocs, o sigui que d'alguna forma, això el que dius tu, no? Les estem ajudant als Reis d'alguna forma perquè els voluntaris de Creu Roja estan, bueno, estan recollint regals en empreses, en entitats, en el mercat, els mercats, l'altre dia el mercat de Santa Eulàlia, crec que el 19 també al mercat de Santa Eulàlia. Bueno, en molts llocs bueno, i també de nosaltres, de la Creu Roja,
els estudiants. Sí, a la seu vostra, no? A Riera del Canyet també, i on més podem deixar les joguines?
L'associació d'estudiants, que també... Bueno, molta gent, administracions, en fi, totes les entitats que estan donant, i després nosaltres també, la Creu Roja,
Parlem una miqueta, ara explicarem quin tipus de joguines la que esteu recollint, però parlem una mica també del voluntariat, de la gent que aquests dies, perquè sense aquests ajudants, com dèiem, dels Reis, seria molt difícil, no?, que la Creu Roja pogués tirar endavant totes aquestes activitats i aquestes iniciatives.
Sí, la Creu Roja, de totes formes, bueno, el nucli fonamental de la Creu Roja són els voluntaris, o sigui, són els que d'alguna manera són els que treballen, i en aquesta ocasió són precisament els que d'alguna forma estan bueno, donant el seu temps, no?, d'alguna forma per intentar bueno, recollir per tots els nens que d'alguna forma de famílies més vulnerables i estan dedicant molt temps, o sigui, no solament ara, sinó que a partir d'ara jo crec que encara més, no? I jo crec que sense els voluntaris realment nosaltres no podíem fer res, no? I a més, em sembla que en algun moment ja havien dit, no?, que el que volem de cara a tota aquesta gent, a tots aquests nens, és que lo de la Convenció dels Drets dels Infants, no?, que d'alguna forma diuen que és que els nens, tots, o sigui, les famílies vulnerables i tots, han de jugar, o sigui, han de tenir...
Hi ha un dret al joc,
clar,
no?
És un dret, o sigui, és que el lema de la campanya de Creu Roja és, crec recordar, que és els seus drets en joc. O sigui, és no és qüestió solament de, bueno, normalment diu de donar aliments, de donar ocupació, no, en aquest cas és que juguin, o sigui, que és que i a ser possible sense pantalles, per favor.
Això és una bueno, també ja teniu com una mena de lema, no?, que les joguines que es porten han de ser per jugar. No voleu pantalles.
Bueno, no volem ni que siguin bèl·lics, ni que siguin sexistes, a ser possible, el més possible, els jocs més de cooperació, no solament cooperació de nens i nenes, sinó també de cooperació entre ells, no? Que no siguin, bueno, no passa res, no? Que siguin jocs també de individualistes i tal, però el més important és això, ni bèl·lics, ni sexistes, ni... bueno, que fomenten sobretot els valors que d'alguna forma des de Creu Roja estem dient moltes vegades, no? Que és els valors d'humanitat, el respecte, la tolerància, bueno, d'intentar que els nens juguin, però que d'alguna manera també tinguin en compte els valors que d'alguna forma volen que en la seva convivència diària ho tinguin.
Jesús, una altra qüestió important és que han de ser joguines noves, perquè durant molts anys es recollien joguines doncs, que els nens ja havien deixat de banda, que amb les que ja no jugaven, però això ja fa anys que ja no és així, no?
Fa anys, i a més és un tema de dignitat, o sigui... ja sé que molta gent diu no, és que, és que aquests jocs ja no ho juguen a casa i tal, però a tots els nens que d'alguna forma de famílies vulnerables no volem que d'alguna forma tinguin joguines de segona mà, és a dir, que tinguin joguines noves, que puguin jugar i que veuen, d'alguna forma vegin que realment, bueno, que són joguines com tots, o sigui, que reben els jocs i les joguines com tots els nens i nenes de la ciutat.
Quan ens parles de famílies vulnerables, com arriben aquestes famílies a vosaltres o com vosaltres arribeu a aquestes famílies? Una mica quin és el mecanisme perquè aquestes famílies doncs, puguin accedir a aquesta campanya de recollida de joguines?
Bueno, són tots els nens i nenes de la gent que ja tenim en Creu Roja habitualment en els diversos programes. Alguns programes són d'alguna forma de determinat tipus de convenis a l'administració i tal, altres són propis de Creu Roja, des del tema de targetes, amb el tema de gent gran, en el tema de dones, el tema d'ocupació, el programa ONA, que d'alguna forma és un programa integral de les famílies amb els nens i el... És a dir, totes les famílies que tenen relació amb nosaltres per diversos programes i totes,
lògicament... Sí, que us venen potser des d'altres vèrtexs, no?, que teniu a Creu Roja.
I d'alguna forma, bueno, doncs totes aquestes famílies tenen nens, o sigui, tenen nens i nenes, tenen... i d'alguna manera jo crec que és un element, és el que has dit tu abans, no?, de, el dret del joc, que d'alguna forma no solament l'intentar ajudar, intentar recuperar la seva dignitat a nivell d'ocupació, a nivell d'aliments o a nivell de lo que sigui, o a nivell de soledat, ara el programa que tenim ara d'Horitzó és precisament de soledat no volguda, moltes d'aquesta gent tenen nens o tenen nets o nets i netes, però realment és tota la gent que tenien en els diversos programes. Alguns són nostres, alguns són de convenis a l'administració. Perquè nosaltres tenim bueno, sempre ho hem dit, que nosaltres tenim sempre un lema de la Creu Roja en general, no solament aquí. No podem passar, ara no recordo si és 47 o 48% del nostre pressupost ha de ser, o sigui, pot ser de les administracions o d'alguna ajuda o de qualsevol cosa, però a partir d'aquí, del 47 fins al 100, ha de ser propis, és a dir, simplement per garantir una mica la independència de l'entitat.
De l'entitat. Bé, doncs ja ho sabeu, fins al dia 29 hi ha aquesta possibilitat. 29-30 sí. Han dit que, a més, ens deies que la Creu Roja aquest any de l'Hospitalet té com la missió, no?, és com una de les entitats destacades a Catalunya, em sembla que ens has comentat que hi aniran diferents autoritats, no?, per fer una miqueta aquest gest, no?, de...
Sí, el 29-30 seran els dies claus de l'entrega de joguines i jo crec que seran dies que el que has dit tu abans, o sigui, hi ha que ressaltar fonamentalment el paper dels voluntaris, no solament ara a l'hora de recollir i tal, sinó que tota l'organització, que és bastant complicada moltes vegades, i després l'entrega és precisament el paper que juguen els voluntaris en aquestes dades, també.
Uns voluntaris, i ara, si em permets, Jesús, molt ràpidament, que també van tenir un paper important la setmana passada, crec que va ser dijous, que vau col·laborar en aquest recompte, no?, que es fa en aquest pla, en aquest abordatge que es vol fer del sensellarisme, de persones sense llar. No sé quina... Encara no se saben les dades, s'ha de publicar en breu.
Segurament se sabran segurament avui o demà, perquè avui ja tenen l'última reunió És una comissió que tenien ja de fa temps, entre Càritas, les parròquies, la Vinya i Creu Roja. L'Ajuntament ara lidera una mica el tema de, i ha convocat, o sigui, bueno, és un tema ja conjunt, sí, o sigui, entre l'Ajuntament i totes les entitats, i es va fer, a les, bueno, van sortir de l'Assemblea de Creu Roja
el dijous passat.
Sí. Bueno, el problema, clar, l'hora que van sortir era una hora que possiblement moltes vegades, si sortien una mica més tard, pues, trobarien més gent, però bueno, és una foto fixa, el recompte és una foto fixa per veure la gent que està al carrer. Nosaltres sortim cada setmana, no solament a donar aliments i tal, sinó a parlar, a fer una mica el recorregut, perquè molta gent no saben on anar en alguns moments, no solament de papers, sinó de temes que tenen de...
Administratius,
etc. Ocupació, que alguna vegada l'any passat hem recuperat alguna persona que estava sense llar en casa i en ocupació. Molt pocs, però per nosaltres és molt, d'alguna forma.
Molt bé, doncs avui també volíem fer aquest petit apunt en aquesta, diguem-ne, foto fixa en la que igual vosaltres també doncs, vau posar el vostre granet de sorra, els voluntaris que estan a Creu Roja de la ciutat en aquest pla que està intentant posar en marxa l'Ajuntament per a les persones sense llar. Doncs, Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa.
Vosaltres.
Que vagi molt bé la recollida de joguines.
Sí, segur que anirà bé.
Esperem que hi hagi rècords de joguines que us puguin portar. Recordem, no sexistes, no bèl·liques...
No bèl·lics.
Sí, i que fomenti una miqueta la cooperació, nous, que siguin nous.
I de bueno, hi ha una línia de que siguin de cooperació, però bueno,
en que fomenti la imaginació.
En definitiva,
el
més important és que juguin i que disfruten.
Exacte. Doncs moltes gràcies, que
gràcies
vagi molt bé.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí de moment, tornem de seguida amb més contingut aquí al programa. I avui no volíem deixar passar l'ocasió de fer una mica un repàs, un resum de totes les activitats que la ciutat de l'Hospitalet ha preparat per aquestes dates nadalenques, moltes d'elles evidentment relacionades amb els més petits. I la nostra companya, la Maria Sant Blas. Maria, què tal, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda.
Ha estat l'encarregada de fer aquest petit resum, aquest compendi de coses que cada vegada, de fet, l'Hospitalet ha ampliat moltíssim les seves activitats i fins i tot hi ha una febre a l'hora d'intentar, ara ho explicarem, no?
Sí.
D'intentar doncs, trobar entrades, perquè moltes d'elles van amb cita prèvia, a l'hora de tenir molts pares com a locus ja porten uns quants dies intentant...
Que semblen entrades per la Rosalia, pràcticament.
Intentant poder doncs, accedir a aquestes activitats. Comencem per algunes novetats, si et sembla, Maria. Tu manes, per on vols que comencem avui?
Bueno, l'únic que volem destacar, que com deies, doncs, que cada vegada l'Hospitalet s'està posant més en el mapa de les ciutats nadalenques, amb cada vegada més activitats, i enguany s'han estrenat dues grans novetats que les anirem desgranant, que un és l'espectacle Sota l'arbre de Nadal, que està destinat als més petits, perquè és un espectacle sensorial i especial, i també arriba al Mercat de la Llum del Samuntà, que és un mercadet de Nadal a la zona nova que està al Samuntà.
Molt bé.
Però si vols comencem amb la Casa del Pare Noel, que des d'avui mateix obre les seves portes fins al 23 de desembre a l'Avinguda de la Primavera, perquè tu alguna vegada t'has preguntat què fa el Pare Noel mentre...
On deu viure?
On deu viure?
En un apartament? En una casa de dos pisos?
Exacte.
I jo crec que ho podrem saber, no?
Aquest
estiu, no va dir.
Aquest Nadal. Bueno, l'estiu no sabem què fa, i segurament també marxi a vacances, però aquests dies previs al dia que ha d'entregar els regals als nens i nenes de l'Hospitalet, doncs el podem trobar a casa seva, com dèiem aquí a l'Hospitalet de l'Avinguda de Primavera, que té doncs, un petit recorregut per la Lapònia doncs, per veure com viu aquests dies previs a
Nadal. De fet, alguns escolars aquests dies estaran passant per allà, a l'escola ja s'han organitzat diferents sortides, crec que els primers dies són fins i tot per ells només, pels escolars, i a partir, crec que no sé si és el 18 o el 19, ja s'obre per tot el públic i tothom qui vulgui anar s'hi pot acostar.
Són 8 dies, 3 dels quals estan destinats a les escoles.
Molt bé. Què més? Doncs... Deixem el Pare Noel, que segueixi treballant, que té molta feina aquests dies, i anem al circ, em sembla, no?
Sí, anem al circ, que des de fa uns dies a l'Esplanada de la Feixa Llarga, des del 13 de desembre fins al 7 de gener, es pot trobar aquest circ de Nadal, el petit circ L'Aret, amb funcions diàries. Bueno, podem veure aquí les imatges de com es preparen, però des de fa uns dies ja es pot visitar. El Circ Laret es presenta com el circ més antic dels nostres temps, que ha voltat per tot el món, però ara es veuen a la tessitura de que ha aparegut un circ més modern, amb més carpes, trapezistes que volen més amunt, com diuen, tot ple de brilli-brilli, però malgrat tot la directora no ha perdut l'esperança i de sobte els arriba la gran oportunitat de defensar el seu circ.
El circ tradicional, no?
Exacte.
Molt bé, doncs si us interessa el món del circ, jo crec que és una molt bona ocasió, no? Una molt bona oportunitat de visitar aquest Circ Laret. Més coses, aviam, què més ens portes, Maria?
Doncs properament, ja quan passi la nit de Nadal i el Nadal, trobarem diverses activitats més, amb una novetat, com comentàvem a l'inici, que és sota l'arbre de Nadal, del 27 al 30 de desembre, i de l'1 al 4 de gener es pot trobar aquesta nova activitat al Centre Cultural Belvitge Gornal. Com dèiem, és destinat als més petitets, als nadons, perquè és un espai sensorial, amb música, efectes visuals, doncs, perquè els més petits doncs, també tinguin un espai on poder gaudir.
És una novetat, com ens deia, sota l'arbre de Nadal, en aquest espai que ja té de per si el Centre Cultural Belvitge Gornal, doncs els més petitets, tan petitets que a vegades encara no...
No tenen activitats potser
a
vegades tan
no els pots dir segons a on, doncs aquí és una molt bona oportunitat. I ara sí que ja anem a les activitats que...
Les clàssiques,
Les clàssiques i que ja són conegudíssimes per tothom, però que nosaltres fem una miqueta de memòria perquè sabeu uns són, quan es fan i sobretot si encara hi ha entrades, doncs que tingueu l'ocasió, no?
Doncs sí, per una banda tenim la fàbrica de joguines, també del 27 al 30 de desembre i de l'1 al 4 de gener, aquest cop a Can Trinxet, que això consisteix en visitar, com podem veure, no, això és el campament reial, ara ho anirem a comentar. A la fàbrica de joguines, doncs podem veure com els hospis preparen tot aquest procés
de fabricació de regals, com es fan les joguines. Molt bé.
És molt, molt emocionant perquè els nens poden veure doncs, el seu nom, els paquets, i s'emocionen molt. I això, com dèiem, és el campament reial, que també del 27 al 30 de desembre i de l'1 al 4 de gener al Parc de les Planes. Aquí doncs, els emissaris reials estan preparats, com podeu veure, aquesta parlant amb un dels Reis d'Orient. Ho deixen tot preparat per la visita dels Reis d'Orient a l'Hospitalet. I també tenim els hospis per allà netejant i preparant, doncs perquè... Mira, això és la fàbrica de joguines, que estigui tot preparat per la visita dels Reis, que òbviament és tan important.
És una visita pràcticament guiada, podem dir.
Sí, sí.
Molt bé, doncs ja tenim la fàbrica de joguines, el campament reial, i ara cap a on podem anar? Hem de parlar de la prioritat dels hospitalencs, que això havia sigut una de les qüestions que havia aixecat una miqueta de, a més polèmica els darrers anys, i ara sí que la gent que visqui a l'Hospitalet té una miqueta la prioritat a l'hora de poder anar a gaudir d'aquestes activitats.
Sí, perquè moltes d'aquestes activitats són amb cita prèvia, precisament per això el 80% de les entrades s'ha reservat exclusivament a infants de l'Hospitalet, que bé, fa uns dies són nascuts entre el 2014 i el 2025.
Vale.
Els més petits.
Molt bé.
Que són els que estan escolaritzats, llavors han rebut una, ja fa dies, una carta a la seva escola amb un codi QR per poder accedir a aquesta llista per tenir prioritat. Però que ningú s'enfadi perquè, òbviament, també hi ha entrades per la resta de persones que potser no tenen escolaritzats els nens a l'Hospitalet, però que també hi ha entrades. Passa que hi ha una possibilitat diferent d'aconseguir-les. Però bé, s'ha de destacar aquest fet doncs, que ja es demanava des de fa uns anys aquesta prioritat pels nens d'aquí.
O sigui, avui hi ha hagut ja una ocasió per poder accedir a totes aquestes activitats i crec que encara tindrem un dia més, no?
Sí.
És el 18, si no recordo malament, el dia 18.
El 16 i el 18 de desembre, a les 12 i a les 6 de la tarda.
Doncs allà estem, aquí també tenim alguns companys que estan ja a aquestes hores preparats a l'ordinador per fer un F11 i cada vegada poder anar comprant més, toquin no, les entrades.
Sí, això és que són gratuïtes, que ningú pensi que és...
Què ens falta? Perquè tenim tantes coses, Maria,
doncs
per on ens hem quedat?
Doncs falta l'altra novetat que m'heu comentat
és veritat,
a l'inici.
El mercat de la llum del Samuntà.
Sí, que és aquesta nova fira de Nadal, que és el mercat de la llum del Samuntà, del 19 al 30 de desembre a la plaça de la Bòbila, típic mercat on podem trobar doncs, artesania, decoració, gastronomia i també tallers per famílies i per totes les
edats. Aquesta serà la primera edició, veurem quina és l'acollida i a veure si també es converteix en un mercat tradicional, no? I els veïns i veïnes doncs s'hi poden acostar, sí, en aquest mercat de la llum del Samuntà.
I si no és el mercat que està al centre, doncs també tenim aquest altre.
Molt bé. Més coses. Hi ha el calendari d'Advent, que ja fa uns quants dies que funciona.
Ja queda poquet,
ja queda poquet.
Ja sí, queda molt poquet per Nadal, però com sabeu, des del dia 1 fins al 24 de desembre, a la façana de l'Ajuntament, tenim aquest calendari d'Advent. I cal destacar també que ahir, que era 15 de desembre, amb motiu del centenari, doncs també va haver-hi una finestreta especial. Doncs cada dia s'obre aquesta finestreta del calendari d'Advent amb els hospis i bé, reuneix doncs moltes famílies allà davant doncs per esperar com s'obre aquesta nova finestreta.
Ja queden poquets dies, així que si encara no heu anat, doncs home, és un espectacle,
és una oportunitat.
Que està molt bé.
Sí.
Què més?
El més important, Anna.
Sí,
ens preparem tot per els dies de la cavalcada dels Reis Mags, que és el 5 de gener, òbviament.
Sí.
I enguany doncs sortiran des de les 5 de la tarda a la plaça Francesc Macià i Lluçà, iniciaran el recorregut a 6:15 des de la plaça de l'Escorça, passant per Santa Eulàlia, Enric Prat de la Riba i carrer Major fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Destacar també que hi haurà un tram de baixos estímuls entre els carrers del Canigó i Batllori.
I nosaltres la farem com sempre en directe aquí des de la televisió de l'Hospitalet en una programació especial que fem cada any, no? Recollirem doncs les primeres impressions dels Reis, perquè els Reis surten del nostre edifici i després van en comitiva fins a començar aquesta cavalcada i doncs tindrem un programa especial, com sempre, amb connexions i amb tots els serveis informatius i tècnics doncs volcats a la transmissió d'aquesta cavalcada. I estarem fins al final, fins que arribin els Reis a la plaça de l'Ajuntament. Hi ha espectacle de focs artificials, de l'entrega de la clau, perquè els Reis doncs puguin arribar a totes les llars hospitalenques i ens portin regals o no. Això ja depèn de
que ens hem portat molt bé.
Parla per tu. Molt bé.
Doncs ja ho tenim.
Sí, no? Doncs ja hauríem fet tota aquesta qüestió, tot aquest compendi d'activitats de Nadal, que no són poques. I escolta'm, ja, no sé si ja toca aquest any fer algun àpat a casa, si cuines, no cuines...
No, jo vaig a menjar.
Tu vas de convidada.
Només. Sempre, sí,
ben
sí.
Ben fet, jo també.
Home, portarem alguna cosa.
Sí, algun detallet, alguna cosa es pot portar, però per aquelles persones que hagin de cuinar o hagin de comprar postres, etc., doncs, de fet, fer la compra dels aliments bàsics s'ha convertit en, doncs, de fet, en tota una història, en tot un repte per a moltes famílies, perquè en conjunt el cistell de la compra s'ha encarit un 2,8% en el darrer any i en el darrer 5 anys. Els aliments s'han encarit un 36%, déu-n'hi-do. Els preus van començar a disparar-se l'any 2021. Primer van ser uns aliments concrets, segur que ho recordareu, els olis, les farines, i després es va generalitzar a la resta dels aliments al llarg del 2022. Així que apunteu, perquè, per exemple, salmó, rap, gamba, xai, cabrit, formatge o pernil són de ben segur alguns dels ingredients dels aliments que hi haurà a moltes taules aquests propers dies. I nosaltres tot això perquè us ho hem explicat? Doncs perquè avui hem anat al mercat, Maria, hem anat al mercat de Santa Eulàlia, perquè el nostre company, el Pasqual Labarta, li hem passat una llista de la compra per veure com ho ha portat tot això. A veure si ell ha pogut anar a comprar, no?
A veure com estan els preus, també.
A veure com estan els preus, a veure quins són els aliments doncs, que més sortida tenen aquests dies. Així que, si et sembla, el veiem.
Vale.
Vinga, doncs, Pasqual.
A veure, Pasqual.
Bona tarda, aviam, què ens expliques? Endavant.
Molt bona tarda, Anna. Acabo de rebre la teva llista de la compra de Nadal i la veritat és que t'haig de dir que tinc males notícies perquè els preus s'han incrementat un 5,1% i no m'has donat suficients diners per fer tota la compra. Ens avisa l'Organització de Consumidors i Usuaris que aquest any serà la compra de Nadal més cara de la història perquè, si tenint en compte els darrers 10 anys, s'ha incrementat un 57%. No obstant això, jo aniré aquí al mercat de Santa Eulàlia a preguntar a les paradistes i també als usuaris si és veritat aquest increment i si realment la gent s'està, doncs, això, cordant el cinturó per intentar estalviar una miqueta durant les festivitats o si prefereix comprar els millors productes per tenir una bona taula de Nadal. Et sembla que comprovem com estan els preus aquí a l'Hospitalet? Doncs anem al mercat. He arribat a la peixateria i el que més m'intriga d'avui és... Sheila, a quant tens el llobarro?
Pues mira, el llobarro el tinc a 23,80. un preu raonable i un llobarro espectacular, fresquíssim.
Doncs deia la OCU que pujava aquest any el llobarro, però és veritat que aquí a l'Hospitalet el tenim igual. Sí. Per tant, per fer aquesta compra de Nadal de peix i marisc, què ens recomanes? Què és el que més barat tenim?
Bueno, aviam, el més barat, jo què sé, pues, tot, perquè en si tampoc ha pujat tant. Puja més la cua de rap, que és l'estrella de les festes, i el que és el marisc de closca, tot el que és l'almeja, l'escamarlà, la gamba, però el peix en si està bastant aguantat.
I els llagostins com els tenim, que jo sé que són uns dels nostres preferits?
Bueno, de moment el llagostí se va aguantant, sí, de moment, però sempre puja cap a les festes, sempre pega la pujadeta en els últims dies, és normal, i tot el fresc és el que puja.
És l'hora de comprar la carn i en aquest cas ens ve de gust una miqueta de xai. A quant tens el xai?
Pues mira, el quart de l'espaia el tenim a 27,90. Les costelles de xai, que és el que més car i el que més li agrada a la gent, a 39,90. I les mitjanetes a 32. Però bueno, quasi tothom vol les costelles. I el xai ha pujat una mica. Per almenys 2 euritos sí que han pujat.
I volem saber també l'opinió dels consumidors, de les persones que prepararan aquests àpats de Nadal durant les festivitats. I per saber si ha incrementat el preu de la cistella o si s'estan ressentint les butxaques, volem conèixer doncs, les seves opinions. Molt bona tarda. Com va aquestes compres de Nadal?
Molt bé, sí.
Ja ho teniu tot preparat?
Tot.
Tot preparat, eh?
Com que estic sola, ho preparo ràpid.
I no sé també si heu trobat que els preus han pujat.
Bueno, jo ja no miro, perquè ja em tornaria a ximple. Una persona sola... Imagina't, però sí, és veritat.
I en el vostre cas?
El meu també, igual, sí. Se puja tot el doble, que no tindria que ser així, perquè el gènere ja l'han agafat amb temps, però quan arriben aquestes dates, pues no vegis tu. Se dispara una cosa...
Esta setmana que queda se va multiplicar todavía el precio.
O sigui, per això tu també ja precavida has comprat tot.
No, tot no, però me falta les navajas, me falta les gambes... A mi el que me xiflen són les navajas. Jo me pongo de navajas hasta arriba.
I una altra de les opcions que tenim al mercat és comprar menjar ja preparat, perquè hi ha persones doncs, que pel que sigui, perquè no volen o perquè no poden, doncs prefereixen no cuinar en aquesta època. I volem saber què és el que més es porten, si la gent també és previsora en aquests casos, i sobretot, quin és el plat estrella. Molt bona tarda. S'intensifica la gent que ve a comprar menjar preparat de cara al Nadal?
Sí, la gent el que més demana sobretot són el cigró, el cigró remullat el congelen i se'l guarden fins a Nadal. I de plats, el que més s'emporten i més demanda té és el caneló, el rodó de pernil dolç i formatge i el fricandó. El fricandó, sobretot, és el que més és demanat.
I tampoc pot faltar a taula a Nadal el formatge o el pernil. I per conèixer si aquests preus s'han pujat o si la gent també doncs, tria aquests productes de cara a aquestes festivitats, hem vingut a una de les paradetes del Mercat de Santa Eulàlia per conèixer. I en aquest cas som a la xarcuteria Baquedano i volem saber si la gent tria pernil i formatge de cara a aquest Nadal. ¿Es lo que más compra la gente?
Normalmente ya de cara aquí a la fiesta de Navidad lo que más preguntan es por el jamón, como por el queso y el tema de los patés. De los entremeses que también tenemos, es lo que más la gente pone para Navidad, poner una buena mesa, que sea exitosa.
Y hemos leído por ahí que el precio del jamón este año se había incrementado un poquito, ¿es así?
Este año se ha incrementado un poquito más de lo normal, más que todo porque tanto la gente pide más el tema bellota o cebo de campo, ya los cebos blancos son un poquito más, son buenos, pero no tanto como el de bellota.
¿Qué es lo que más le gusta a la gente?
Los patés de pavo, perdón, de pato y los de sabores, finas hierbas, de escalivada, de pimiento. Tenemos mucha variedad, la verdad.
Doncs patés que no poden faltar a taula tampoc, formatge, pernil... I és veritat que estem trobant que tota la gent doncs, prefereix gastar més durant aquestes dates i menjar el que li agrada de veritat que no pas doncs, això, guardar una miqueta de diners per la resta de celebracions o fins i tot per les regals.
I encarem ja la darrera part del programa. Us dèiem abans que avui anàvem a parlar de pastorets. Els pastorets es representen a l'Hospitalet des de l'any 1926. És un espectacle nadalenc, tradicional i emblemàtic que es fa al Teatre del Centre Catòlic en versions com la de Folch i Torres. La tradició dels pastorets és ja una qüestió que es ve representant ininterrompudament des de l'any 1962. De fet, per a molts catalans, el Nadal no comença fins que no van a veure els pastorets. I com dèiem, és una tradició que algunes de les famílies de la ciutat han adquirit ja com a seves i és un hàbit això de formar-ne part d'aquest espectacle com a actors o actrius. Avui al programa, com us dèiem, volem parlar precisament d'aquestes, nosaltres hem titulat com a nissagues familiars i d'aquest caràcter d'alguna manera intergeneracional de les diferents representacions que es fan a casa nostra dels pastorets. Avui, per parlar-ne, ens acompanyen d'una banda, els anirem presentat, la Montserrat Monrós. Què tal, Montse, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies.
També ens acompanya l'Anna González. Què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
I també tenim el Josep Maria Codina, què tal?
Hola, bon dia.
I la Maria Ballester.
Hola,
esteu?
Bon dia.
Molt bé. Esteu ja amb aquest esperit de nadalenc dels pastorets,
eh? Sí, ja estem posats, sí. Ja estem posats a tot dia.
Avui hem portat diferents famílies de l'Hospitalet que esteu involucrades, que fa molts anys que fills, nets, ja fa molts anys que esteu doncs avassats a fer els pastorets. M'agradaria, no sé si Josep Maria, comencem per tu, que ets l'únic representant avui masculí a la taula.
Vulguis,
si l'has escollit. Escolta, com comença la vostra, o la teva en aquest cas, vinculació pues als pastorets?
Ja fa més de 60 anys i va ser per anar darrere d'ella.
Ah, fixa't, veus?
Ens vam conèixer i, escolta, per què no vens a fer pastorets al Catòlic? Pastorets, això què és? Mm. I mira, vaig anar a l'oficina un dia, que hi havia el senyor Chartó, i em va dir, tu saps fer comèdia? Dic, no. Diu, no diguis mentides, que em fa sempre de comèdia. Dic, ah,
ja et tenia vist.
Ja em tenia vist. No, no, però referint-se, suposo, a que tots som una mica comedians en un moment. No?
Sí.
Bueno, i pues, a partir d'aquell moment, perdó. Pues,
d'això fa 60 anys, em deies abans.
60 i pico, sí.
I amb quin personatge et vas estrenar als pastorets?
Amb Dimoni.
Amb un Dimoni?
No facis dir quin pecat capital, perquè no me'n recordo. Però després de Dimoni ja vaig passar a fer de pastor. De pastor un any vaig fer de Lluquet, que no em va agradar gens, però me'l van fer.
No t'agrada?
Sí que m'agrada, però no m'agradava fer-lo jo.
Ah, val.
Perquè el meu em va més a les coses de riure i així, saps? I el meu paper, el de tartamut, que és el que he fet pràcticament tota la vida, doncs sempre poso alguna cosa d'allò, i jo sé que la gent riu molt.
Poses
jo.
De la teva...
Sí, sí, no? Poso alguna tonteria.
Doncs, sí?
Hi va haver un any que vaig sortir amb trenes i
els cavalls. O sigui, fas teu el personatge d'alguna manera.
Una miqueta, sí.
Val.
I llavors els que m'esperaven que jo sortís, doncs van començar a riure, tots. I, però no, faig coses així.
I aquest any, de què fas?
No, jo ja vaig deixar-ho fa dos anys.
Ho has deixat ja.
Que si no sabia que aquesta moguda no ho hagués fet.
Ah, també val. Maria, tu també fas 60 anys, de fet vas arrossegar
sí,
el Josep.
Sí, 60 i pico d'anys ja. Sí,
a fer
sí, sí. Vaig començar doncs, als 13 anys a fer pastorets.
I amb què et vas estrenar? Amb quin personatge?
Vaig estrenar primer amb sarsueles i després amb els pastorets, sí. L'Andreu Trias m'hi va posar i d'aquí estic des d'aleshores.
I quin és el teu personatge preferit? Perquè tu n'has fet de molts, no? Com deia també
N'he fet bastants, també. Sí, n'he fet molts, però el meu preferit ha sigut el de la Verge Maria.
La Verge Maria.
El tenir els nens, he tingut els meus nets, els meus fills a la falda, vull dir, el primer nen Jesús de carn i os que va haver-hi, un tal Francesc Ferrer, ja té 69 anys.
Clar.
Vull dir que...
I ha plogut.
L'hem tingut de pastoret, vull dir... Sí, sí.
Molt bé.
Fa molts anys ja.
Aquí tenim una altra generació, que és la de l'Anna González. Anna, tu em deies, jo fa com 40 anys, no?, que estic fent els pastorets.
Sí.
Explica'ns una mica, ve també de família.
Ve de família.
Quina va ser la teva primera relació amb els pastorets i com t'hi vas sentir?
Jo vaig començar pastorets perquè hi sortia el meu tiet,
sí.
I necessitaven nens i ens va portar a ma germana... I a mi.
Tu.
I fèiem de fogaineres i de pastoreta. Normalment, quan ets petit, parteixes, fas dues coses. Mentre quan tocava fer de dimonis anàvem de fogaineres,
sí.
I quan ja veien les escenes de pastors, doncs de pastoretes.
I de petit què se sent pujant a un escenari com de... No sé si tens el que hi recorda aquella primera vegada, el tens encara?
Bueno, de petit és com, és tot espectacular, tot és gran, no? Tot és màgic, no? Pujar a un escenari.
Sí, sí. I la Montse, què? El que es va estrenar? Tu quant temps fa que estàs vinculada al tema dels pastorets?
Concretament, els pastorets deu fer uns 15 anys o així. El meu pare per això ja havia fet. Ell va començar, crec que era amb l'Estel de Natzaret.
Sí.
Els meus germans han sortit tots, el meu marit també.
I després, faltaves tu.
Les nenes.
Sí, faltava la mama.
Les nenes, ara sí, ja estan les netes. I jo un bon dia vaig dir, quan l'Eulàlia ja no pugui fer d'àvia, m'agradaria fer d'àvia. I van dir, home, no cal, que esperis això. I llavors el paper d'àvia era més llarg que ara.
Sí.
Sortia al començament i al final, que ara només surt al començament. I llavors ens van partir i van fer l'àvia i la besàvia. I l'Eulàlia era la besàvia i jo era l'àvia.
O sigui, això sí que es fa molt en els pastorets, s'adapta una mica a cada ciutat,
sí.
No? O a cada localitat.
Exacte, i vaig començar així, no? I ara, a mesura que l'Eulàlia ja, pobreta, ja no va poder sortir, ja tot el paper, diguéssim, ja va ser
meu. Ja va tornar a ser només una àvia.
Exacte. I ara l'han escurçat i només surt al començament. Però ja m'està bé, eh? No necessito més.
Sí? Molt bé. Escolteu, com s'organitza, no? Perquè és una mica rotatori, no? El repartiment, encara que, per exemple, en el teu cas, tu estàs aquí molt còmode amb aquesta àvia.
Sí.
No sé si la resta de personatges, per allò de que la gent pugui fer una miqueta de tot i no hi hagi... Sí. Això es va repartint o com funciona?
Aquest any som molta gent, el centenari, i els papers s'han repartit amb dos o tres vegades, o sigui, amb tres personatges diferents. Un dia sortim uns, un dia sortim els altres, i així surt tothom.
Quanta gent esteu ara...?
Aquest any som més de 100, oi?
Sí. Aquest any
molta gent, sí.
Entre nens i adults, sí, se'n va un centenari.
Ostres, i com coordineu tot això? Perquè som
molta feina.
Molt difícil.
Les directores... Hi ha dos equips de direcció, els infantils i els de grans, encara que les dos de grans, la Laura i la Laia, és qui ho coordinen tot. Doncs, bueno, tenim uns calendaris, anem, quin dia pot vindre tal persona? I van quadrant, perquè hi hagi tots els papers cada dia.
Bueno, ens heu portat unes fotografies, farem ara un tastet perquè les puguem comentar, si us sembla,
sí.
I ens expliqueu. Bueno, aquest és un dels cartells, aviam, aquí algú us reconeix.
Sí, aquesta és la meva neboda, la
Karen. Ui, espera, que hem anat molt ràpid, No sé si podem recuperar la fotografia que hem llançat al principi, aquesta, aviam.
Sí, aquesta és la Karen, la meva neboda, que ja té 30 anys, aquesta nena.
La nena petiteta,
L'altre és el Sant Josep, és
El Josep.
El de la Caixa.
Que treballava a la Caixa era el Josep de la Caixa.
El Josep Prades.
El Josep de la Caixa.
Sí. L'Àngel és la Carolina Prades. Hernández.
Sí. Sí.
La de darrere és la Maria, no?
La Maria.
La Reventós. Sí.
Aquesta...
Digue'm, Montse. Anna, digue'm.
Aquesta deu ser...
I aquesta que té les mans a la boca és la meva filla, la que dirigeix ara els pastorets.
D'acord. Imagina't, aquella nena petiteta que tenim a l'esquerra, és la directora dels pastorets.
Ella i una altra, la Laia, entre dues, sí.
No sé si podem anar veient algun altre record més de les fotos que ens han facilitat avui els nostres pastorets oficials. Aviam, aquí...
Aquí veiem
aquí
la Montse, la Trias.
L'Anna Trias.
Sí.
La Montse de les Heres.
Aquest que té el cap aixecat també és el meu fill.
El petitet,
Que ja té 42 anys.
Jo sóc aquell, que no ho diu ningú,
Aquest, sí. El del Sarró. El del Sarró és el Josep Maria.
El del Sarró és ell.
Sí. Aquí és el que feies de Lluquet?
Aquí el de
Tartamunt. Ah, de Jeremies.
Val.
El Tartamunt, el Jeremies.
Això,
val, de Jeremies. I aquí tots els dimonis. Aquí
no es veu tots els
dimonis. Amb el maquillatge és més complicat, no?
Sí.
Conèixer qui hi ha per aquí.
Costa més, sí.
Molt bé, escolteu, com us prepareu per fer els personatges que us toquen? Ja sé que fa molts anys que ja esteu ficats, però...
Ja els sabem.
Ja els sabem
el paper de tots, com aquell que diu, un any, oi que us en recordeu, un any que van estar malalts, potser 7 o 8, alhora, que hasta el nen Jesús es va posar malalt, vam haver de fer
canvis. Sí, perquè em dèieu que ara més una foto encara més antiga, en blanc i negre, em dèieu que ja fa molts anys que el nen és un nen de veritat, que abans era un nino.
Sí, la primera foto, bueno, no, aquesta no, la...
Després la veurem, no et preocupis, ara la recuperarem.
Intentem buscar de la gent que coneixem del barri, que hagi tingut bebès, i li demanem si volen... si volen, vindre. El que sí que fem que el nen Jesús cada dia és un diferent, perquè clar, és quasi les 10 de la nit quan ha de sortir, que és, clar, surt al final de l'obra.
Aquest és el primer nen Jesús que va
haver-hi. Aquest és el primer nen de carn i ossos, diguem-ne,
sí,
que va fer de Jesús.
Sí, aquí tenia 14 anys, i aquest és el primer nen. És fill del pare, però no és fill de la mare, aquí,
Val.
Aquest és el seu pare de veritat. O sigui,
que l'Angelet diria que és el Joan Trias.
L'Angelet és el Joan Trias, val.
Sí, podria Joan ser. Trias.
Molt bé. T'he tallat, em deies que el nen... Vau decidir un dia fer que el nen fos un nen de carn i ossos, fos de veritat, amb els riscos que això també pot comportar, no?
Sí, perquè es pot posar malalt. Normalment, per sort, no acostumen a plorar, perquè els nens, quan veuen els focus i tot, queden una miqueta així enlluernats i estan tranquils. El que sí que intentem fer que cada dia sigui un nen diferent.
Un nen diferent.
És molt tard quan han de vindre, però bueno, això, la il·lusió de la família que et porta el nen per fer l'última escena del portal, pues, la veritat és que fa emoció.
Escolteu,
la meva nena ha passat,
també?
Els seus nets...
Sí. Creieu que les nissagues que avui parlàvem estan garantides? És a dir, els vostres nets, fills, seguiran amb la tradició?
Jo ja tinc també nets que ho fan.
Nets també,
sí,
ja,
sí, sí. Els meus fills ho han fet i ara també hi ha el net, el gran, que també...
Sí? O sigui que la tradició continuarà?
Suposo que sí.
De moment sí. Per part nostra sí.
També. Ja anem per la quarta.
Sí, quarta generació.
Va ser el meu avi, els seus germans, ma mare, mon pare, estem nosaltres i ara està la meva filla i la meva neboda.
Sí. Imagina't.
I anem quatre.
I hem tingut cosins que també... Nosaltres som els qui potser ens hem quedat sempre i la resta de família doncs, hem tingut temporades, no? Ara venen, ara van participant.
Vos estava allà permanents, sempre.
El meu tiet i nosaltres som dels que...
La família Madrid també, ara surten tota la família.
Sí, tenim una família que venen el pare i els quatre fills.
I els quatre fills també, que aquests suposo que també continuaran.
Sí. Escolteu, i per què creieu que té encara tant d'èxit la representació dels pastorets? Que doncs, ara en parlarem del centenari, l'any que ve feu 100 anys de la representació dels pastorets al Catòlic. Per què creieu que això encara té tant d'èxit i tanta tirada? Hi ha tanta gent que va a veure els pastorets i que repeteix any rere any, que això també té el seu mèrit, perquè bueno, l'has vist un cop i ja està, però no, hi ha gent que, com dèiem al principi, no? Fins que no ha començat a anar a veure els pastorets, el Nadal és com que no acaba d'arribar. Josep Maria, tu creus que això... No sé, quin seria el secret dels pastorets?
Pues no sé, suposo que perquè s'ho passen bé, també, perquè no tot és molt seriós, s'ho passen bé, i perquè veuen que el millor, què et diré jo ara, que els amics d'un dels que surt, doncs, també s'animen i van a veure, ai, mira, surt el fulano, el fill de fulano de tal o de qual, anem-lo a veure, i així va, és una cadena, això, ja, no para, és una cadena. Potser sí que hi ha un dia que diuen prou i... No,
i vosaltres qui creieu que pot ser el secret d'aquesta continuïtat ja de tants anys?
Jo crec que els pastorets és una tradició, si no hi ha pastorets, quasi que el Nadal és... Li falta alguna cosa, eh?
Va haver-hi dos o tres anys que no vam poder fer pastorets perquè estava d'obres al teatre, no? I era com... Acabàvem el dinar de Nadal i ens miràvem tots.
Què fem, no?
Clar, estàvem els meus tiets, nosaltres...
Què
es fa després d'un dinar de Nadal?
Clar, què fa la gent?
Acabes de dinar, menges els torrons, si no s'ha allargat molt la dinar, menges torrons...
Això no ho havia pensat jo, clar, vosaltres dineu i corre.
I te'n vas al Catòlic, clar. Si fas de dimoni, tens que anar 2 hores o 2 i mitja abans per maquillatge. Jo, com que normalment porto el tema maquillatge, doncs quasi sóc la que obro al teatre aquell dia.
A quina hora has d'estar al teatre,
llavors? Doncs si comencem a les 7, a les 5.
Sí, que és acabar de dinar i marxar, pràcticament.
Doncs clar, era com dir... Què es fa? Què es fa després de dinar?
Durant el Covid també ho vam poder mantenir, això?
Sí, durant el Covid el seu fill, el Litus i jo, vam adaptar els pastorets a una hora i mitja,
ho heu escurçat.
Amb només 12 o 14 personatges i vam adaptar uns pastorets.
Els pastorets pandèmics.
Sí, van ser els pastorets pandèmics. No? Hi havia un pare i un fill i una filla, no?, que portaven una parada al mercat i el pare li explicava com la història dels pastorets a la noia. Només tenien personatges Verge Maria, Sant Josep, Jeremies Marta,
el Lluquet i el Rovelló, Satanàs, Lucifer, Sant Miquel.
O sigui, vam reduir-ho tot al màxim.
Uh-huh. I a través de la història que explicaven els del mercat vam fer els pastorets.
La representació.
I llavors fèiem les escenes més... més essencials per poder seguir la història dels pastorets, vull dir, en pandèmia i tot,
ho vau poder fer, només es va aturar durant aquests anys que dèiem d'aquestes obres. Vosaltres com porteu canvis que s'han fet en algunes representacions, com la intervenció de la Llànega i la Gírgola, aquestes adaptacions, aviam, què?
Ui, no ho sé, jo...
Ui,
sempre Maria. Quan se segueixi el mateix, diguem, ritme,
expliquem que eren, però doncs, en lloc del Lluquet i el Rovelló va fer com una adaptació perquè fossin personatges femenins.
Sí. Això jo no
ho acabes de
no
veure.
Ho acabo de veure bé, però bueno, mentre siguin els pastorets és el que diem.
No, a mi tampoc no em feia massa gràcia.
No et feia massa gràcia.
No per res, perquè no tinc res contra les dones i em sembla bé que s'hagués fet. Mm-hmm. Però a mi no m'acaba de...
Per la tradició, no? Allò que dius.
Sí. És el tradicional, és la tradició,
no?
És la tradició.
Hi ha coses que potser, quan te les toquen una mica, diria...
Costa.
Es canvien.
Sí, t'acostumes,
no? I a la gent li va agradar, al públic?
Jo crec que més o menys sí. La gent sortia... Sí, la història era la mateixa.
Què opines d'aquestes actualitzacions, per dir-ho d'alguna manera?
A mi no em va acabar d'agradar. No. I el paper de l'àvia el van canviar molt i no em va agradar.
Sí, aleshores el vaig haver de fer jo.
Sí, perquè va dir que no. Això no ho faig.
El van canviar molt.
Sí, i jo vaig dir que no el feia.
Era una àvia passota, diguem, era així, amb els cascos, que no feia cas dels nens.
Més que res, com representava l'àvia.
Sí.
Ja, la figura, no?
La figura de l'àvia.
Sí.
Degenerava molt el que és una àvia i a mi no em va agradar.
D'acord.
I per primera vegada vaig dir, jo no faig aquest paper.
I aquell any no vas fer
pastorets? No vaig sortir l'any passat, no? Perquè no em va agradar.
No et senties còmode, potser, en aquell personatge, no?
Llavors, aquest any han refet el diàleg.
L'han tornat.
Està molt bé. O sigui, és el mateix diàleg que hi havia abans, però... més modern, diguéssim, no amb aquelles paraules tan rebuscades de l'any de la Picó, per dir alguna cosa.
S'ha d'actualitzar i adaptar una
miqueta.
Més
entenedor, però que no desfigura el personatge. I que m'està costant, estudiar-lo, però me'n sortiré.
Clar, és que
Déu-n'hi-do, el text. Tens el rol, sí. No?, gravat aquí, que me'l sé de memòria, i l'haig de canviar.
Clar, sí. I escolteu, ho dèiem abans, el 2026 es fan 100 anys de les primeres representacions que es van fer aquí a la ciutat. No sé si ens podeu... Mira, espera, que abans de marxar jo volia ensenyar aquest... aquest diploma que ens ha portat el Josep Maria.
Ella també,
però bueno, és igual. Tenim un que això acredita que ja feia més de 50 anys que estaves representant, o sigui que no ens has enganyat, que feia ja molts anys. I aquí precisament veiem aquest logotip del centenari dels pastorets que es fa aquí a la ciutat. Què és el que heu preparat? No sé si ens podeu explicar, ens podeu avançar alguna coseta de cara a l'any que ve.
Bueno, per l'any que ve hem format una comissió. De fet, hem començat aquest any a preparar coses, no? Vull dir, ja l'estem anomenant el centenari, perquè, vulguis o no, els pastorets ja l'acabem el gener del 26.
Sí, clar, és veritat, ja d'alguna manera... No?
I entes, durant l'any ja s'estan preparant exposicions, s'estan preparant sorpreses i coses, no? I culminarem amb els pastorets de la temporada que ve amb un gran final de festa el gener del 27, no? Per fer el... per celebrar aquest centenari, no, de pastorets a la ciutat.
Uh-huh. La resta, com us esteu preparant per aquest centenari? Bé, perquè vulguis que no és una responsabilitat,
sí,
no?
A mi m'ha tocat buscar fotografies, no?
Molt bé.
I bé, ja ho estic preparant, ja tinc bastantes coses buscades, no? Uh-huh. I anar-ho classificant per èpoques i dates... I molts records, no? Uh-huh. Perquè, clar, surt el meu pare.
Clar, vosaltres us barreja el que és una representació amb un sentiment familiar,
sí,
no?
Sí. Uh-huh. I és, bueno, és bonic també,
sí, de recordar. Sí. I vosaltres com us esteu preparant? Bueno, Josep, tu què? No?
Jo bé, no.
L'any que ve, no?
Si em diuen que fan un extra perquè surtin els antics, per dir-ho igualment, sí, m'apuntaré perquè tinc moltes ganes, no? Vaig deixar-ho...
I ara, jo crec que ara te'n penedeixes una miqueta.
Una mica bastant, sí.
Però no, podem, bueno, no podem reenganxar? O
no
què?
Ho crec, està tot, ah, molt, està tot molt, molt ben organitzat.
Està tot agafat ja.
Tinc entès que sí? Potser sí que hi ha un dia que faran trossos de gent dels que havia fet antigament, no sé si es farà o no. Bueno. Ah, el que sí que t'he de dir és una sí? cosa que digues? No s'ha anomenat en cap moment.
Digue'm.
Que quan vam començar a fer pastorets, potser duraven 5 hores.
Sí, era molt llarg.
Era molt llarg, molt, era molt llarg. Molt.
I ara estem en...
Baixant de... Una hora i mitja.
No, no, no. Estem, no. No, no, no. Estem a
dues hores
i algo. Dues hores i pico.
Sí, 3 hores i pico.
No ha arribat després.
Els decorats s'havien de posar a treure, ara ja es van amb...
Clar, també els temps canvien i potser la gent 5 hores...
Jo quan eren els de paper del germà Salvador. T'imagina't,
no? Decorat de paper.
Decorat de paper, clar.
Els llogava amb el germà Salvador.
El catòlic no té, sí, no té alçada, no? I això vol dir que cada cop que canvia... Jo me'n recordo que era petita.
Estan enrotllant.
Tenies que treure amb els martells, treus els claus, s'enrotllava, s'alligava, es pujaves, baixava l'altre, clavaves, vull dir que des de fora senties
clac, 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 clac,
i canviaves. Ara ja és molt més modern, ara són plataformes.
A les 12 de la nit,
sortíem a enganxar els cartells.
Amb una escala, tots, i amb cola, i ja res, tot això és clar.
Bueno, els temps van canviant.
Sí, home, no, ja és normal.
Dins de la tradició, no? Ja igual s'ha d'anar buscant, no? El punt mig.
La veritat és que dintre de lo que és l'escenografia, el Flores, ens va fer...
La base de la nostra escenografia actual és del Flores.
Del Flores, ens va fer un gran canvi i gràcies a ell...
Quan es va fer les obres.
Tot s'ha tornat molt més dinàmic i molt...
Clar, és que això suposo que l'entiria molt tot, no? Això de que dius d'haver d'enganxar, baixar... Bueno, era com tot fet a mà, diguem-ho així.
Clavar-ho tot,
vull dir. Però era divertit, eh? Jo era petita
i me'n recordo, era una d'aquelles coses que te'n recordes de petita. Sí, que s'acaba dient, surt d'aquí que et faràs mal, surt d'aquí.
Els claus, molt bé. Escolteu, doncs ens ha agradat molt fer aquest viatge, aquest viatge cap enrere, cap a tants anys enrere, en alguns casos, per veure com vosaltres viviu, no? I enteneu que són els pastorets, i jo crec que d'alguna manera tot això que vosaltres sentiu es traspassa, no? I la gent també li arriba, això seguríssim. Doncs escolteu, estarem pendents a veure dels actes que teniu preparats pels 100 anys. Esperem doncs que ens ho expliqueu i vingueu a explicar, si voleu. I res, només ens queda desitjar-vos bones festes i bones representacions a tots.
Igualment.
Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies, que vagi bé. I nosaltres ho deixem aquí. Aquest és el darrer programa d'aquest 2025. Només desitjar-vos bones festes, bon Nadal, una molt bona entrada d'any i ens trobem el proper any. Que vagi molt bé. Gràcies.